Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'aeroport de Sabadell pot anar més enllà de les pràctiques de vol i convertir-se en un centre formatiu d'altres disciplines. Així ho considera el nou director de les instal·lacions, José Andrés Domínguez. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En el seu primer mes al càrrec, Domínguez assegura haver encetat converses per obrir la formació de l'aeroport de Sabadell a àmbits com la mecànica.
Hi ha interès de diferents universitats i centres formatius d'instituts que volen desenvolupar cursos molt específics que ara s'estan fent a instituts de diferents demarcacions i fer-los perquè a l'interior de l'aeroport, perquè s'entén que fer-los aquí els aporta un valor afegit.
El projecte, però, anirà lligat a la construcció del portal sud, ja que permetrà canviar l'entrada de l'aeroport i fer-la més accessible al conjunt de la ciutadania.
La plaça Sant Roc acull aquesta hora una nova mobilització, en aquest cas per reclamar l'alliberament de la jove sabadellenca del Centre Social L'Obrera, detinguda durant els aldarulls de Barcelona.
L'Andrea és a la presó barcelonina de Batràs per presumptes delictes de desordres, lesions i danys, uns delictes que posen en dubte des del seu grup de suport, integrat per nombroses entitats i formacions polítiques. De fet, qualifiquen la seva detenció d'arbitrària.
En esports, la suspensió del clàssic entre el Barça i el Madrid no afectarà finalment el partit entre el Sabadell i el filial blaugrana de diumenge.
Finalment, si no hi ha cap novetat inesperada, ni Carles Pérez ni Ansu Fati jugaran en aquest partit. Tot i això, el tècnic arlequinat Antonio Hidalgo fa una crida a la prudència i assenyala que el Barça B compta amb molts jugadors de nivell.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement respecte als últims dies. Hem d'esperar el mateix de cara a les pròximes hores i al cap de setmana. Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Temps molt tranquil el que tenim aquest divendres i sembla que ha de continuar així durant el proper cap de setmana, amb una temperatura màxima que avui ha pujat amb molts valors entre els 22, 23, 24 graus en zones del litoral i del prelitoral, i aquests valors màxims a migdia són els que també trobarem de cara aquest dissabte i aquest diumenge aproximadament, grau amunt, grau avall. Això sí, de nou, aquest també en contrastat entre la temperatura a primera hora del matí, que és baixa en zones de l'interior, moltes mínimes al voltant dels 5, 6, 7 graus cap a la Catalunya central, punts de Lleida, també Pirineu, per Pirineu, lògicament fins i tot més baixes, i en canvi, doncs, amb aquestes màximes que són força suaus durant les hores centrals de la jornada. Amb sol, com dèiem, que aguantarà avui, demà, també diumenge, i la setmana que ve potser veurem a mitjana setmana algun petit canvi, però de moment sembla que seria ben poca cosa. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a l'AP7, 2,5 km a Barberà en sentit sud i 6 km també al mateix municipi en sentit nord. A Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt, trànsit molt dens també entre Sarrià i Nou Barris en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El nou director de l'aeroport de Sabadell, José Andrés Domínguez, es fixa com a repte principal incorporar les instal·lacions formació més enllà de la de pilots, ja consolidada des de fa anys. Un mes després d'estrenar-se el càrrec, Domínguez ha anunciat converses amb universitats i centres formatius perquè l'aeròdrom sabadellenc aculli nous cicles, i també n'ha apuntat les tipologies.
Tema sobretot de mecànica, tema de serveis auxiliars a les aeronaus, no? Perquè el que hi ha ara principalment és tema de formació de pilots. Hi ha moltes altres activitats que tenen a veure amb el món de l'aeronàutica. Aquí a l'aeroport tenim la sort de tenir també professionals d'aquestes àrees amb molta experiència i molta vocació, i llavors també és aprofitar, doncs, aquesta gent que ja tenim aquí amb molta experiència per impartir també, doncs, o difondre aquest coneixement i aquesta informació que tenen.
Tot això, però, està supeditat a la construcció de l'anomenat Portal Sud.
Aquest projecte d'urbanització de l'entrada sud de la ciutat permetrà millorar els accessos a les instal·lacions. De fet, en paral·lel a les obres, s'aprofitarà per canviar l'entrada de l'aeroport.
modificar el acceso principal del aeropuerto, que ahora mismo está en la parte sur del mismo, moverlo a la parte norte, aprovechando una obra de infraestructura muy importante que tiene también prevista hacer el Ayuntamiento de Sabadell, que es el acceso Portal Sur, que llaman, que es un acceso que mejorará mucho el acceso a la ciudad de Sabadell, a la parte sur de la ciudad, y que nosotros pues aprovecharemos ese acceso para mejorar también el acceso principal al aeropuerto y hacerlo pues más accesible a los ciudadanos.
D'altra banda, una altra mesura que es vol implantar per obrir l'aeroport al conjunt de la ciutadania és promocionar el polvorí i el refugi antiaeri que ha datat abans de la Guerra Civil. Ho faran en col·laboració amb el personal de l'Arxiu i del Museu d'Història de Sabadell i ja s'estan acordant visites durant tot l'any.
Una altra de les fites de Domínguez és reforçar relacions amb institucions i empreses que d'alguna manera estan en contacte amb l'aeroport.
En aquesta línia, el nou director s'ha mostrat disposat a alleugerir tensions amb els ajuntaments dels municipis de l'entorn de l'aeròdrom. El primer pas, assegura, ha estat una reunió el mes de setembre del grup de treball que conformen representants de les instal·lacions dels ajuntaments i la Generalitat.
Encara en l'àmbit dels negocis, el conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, diu que els fets posteriors al coneixement de la sentència del procés no han marcat significativament la situació econòmica.
Respecto a Catalunya i caída de... bueno, yo creo que es muy prematuro para poder hacer análisis concretos sobre los efectos que pueda tener sobre la marcha de la economía los incidentes que hemos estado viendo. La realidad es que esos días la actividad pues fue relativamente normal, porque los incidentes se producen en localizaciones muy concretas y pues, afectan a situaciones muy concretas, pero digamos, obviamente los riesgos sobre la reputación digamos son altos y por lo tanto algún efecto digamos vamos a ver, ¿no? Pero es muy prematuro hoy para tener eso contado. Si uno ve un poco la actividad de los cajeros, la actividad de las TPVs, la actividad de las tarjetas en general, se ha comportado con normalidad.
Guardiola només ha volgut afegir que s'ha de prioritzar l'erradicació de la violència.
En la presentació de resultats del trimestre, el conseller delegat també ha donat la seva opinió sobre l'afer del Brexit, que l'afecta tant a nivell general com per l'apartat del negoci del banc britànic TSB.
Brexit, bueno, nosotros siempre hemos puesto como escenario central un acuerdo, y yo creo que en estos momentos pues está efectivamente, parece muy descartado el escenario de un no deal, y nos afecta. Nosotros siempre hemos dicho, yo siempre he dicho que nuestra operación en Reino Unido, su propio defecto es a estos efectos su virtud. Es decir, es una operación muy sencilla en su estructura, que hace prácticamente en crédito el 90% del balance o más es hipotecas de primera vivienda, de tipo medio.
Des de l'entitat, en canvi, no han entrat a valorar els possibles resultats de les pròximes eleccions electorals al Congrés dels Diputats.
Tot plegat ho han dit durant la presentació de resultats. Hem sabut que Banc Sabadell ha obtingut uns beneficis de 783 milions d'euros fins al setembre, un creixement del 216% respecte al mateix període de l'any passat.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
L'Andrea, una jove sabadellenca militant de l'Obrera, compleix avui 10 dies en presó preventiva. El jutjat número 20 de Barcelona la va enviar a la presó de Batràs, a Barcelona, acusada d'un presumpte delicte de desordres públics, atemptats, lesions i danys. Tot plegat després que l'Andrea acudís a una de les manifestacions a la ciutat comtal de la setmana passada, una concentració que va acabar amb aldarulls entre policia i manifestants. A les 7 ha començat a plaça Sant Roc una manifestació en suport de l'Andrea. Allà hi tenim l'Helena Molís. Bona tarda, Helena.
Hola, molt bona tarda, Karen. Doncs mira, ara mateix, segons fonts de la policia municipal, ja hi ha més de 400 persones aquí concentrades a la plaça de Sant Roc, com dèiem, per mostrar el seu suport a l'Andrea i també als seus familiars, que també estan aquí. Demanen també, veiem passar gent amb guardioles que recauden diners per la caixa de solidaritat pel cas de l'Andrea, però també pel cas de la resta de detingudes que hi ha hagut tots aquests dies al llarg dels diferents aldarulls que s'han produït arreu del país. Veiem, de moment no hi ha crits, ara d'aquí pocs minuts es realitzarà la lectura del manifest per part de gent del grup de suport de l'Andrea. També veiem molta gent amb cartells que demana no, l'alliberament de l'Andrea. Aquesta concentració però té un objectiu clar, que és demanar a l'Ajuntament de Sabadell que es posicioni públicament per demanar l'alliberament d'aquesta jove sabadellenca. Des d'aquest grup de suport també defensen que la detenció de l'Andrea ha sigut totalment arbitrària i asseguren que se l'acusen de delictes que són, diuen, els delictes més típics que es poden trobar a les manifestacions, com dèiem, aquests delictes de desordres públics, atemptats, lesions i danys. També han explicat que tant l'Andrea com els seus familiars esperaven que la jove sortís en llibertat al cap de pocs dies de ser detinguda, però que diuen i que ja es fan a la idea que tot això va per llarg. Tot i això, asseguren que l'Andrea se sent forta. Aquí, a plaça Sant Roc, degoteig constant de gent que es va aplegant aquí per demanar com sentiu l'alliberament de l'Andrea.
Moltes gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Més de 2.000 alumnes participaran en els 108 cursos que ha preparat aquest any el Consorci per la Normalització Lingüística. Cursos de llengua catalana que aniran des dels més bàsics fins al C2. També se n'oferiran sobre la nova gramàtica catalana que entrarà en vigor definitivament a partir del novembre del 2020, tot plegat en l'any en què l'entitat arriba als seus 30 anys d'història.
I ho celebraran aquest dissabte amb un concert del grup Corrandes Són Corrandes. Serà al pati del casal Pere IV a les 12 del migdia, on els cantants demostraran el seu domini de la llengua amb les seves cançons improvisades. D'aquesta manera es donarà el tret de sortida a un curs en què el CNL tornarà a ser clau per introduir la llengua a les persones nouvingudes. Elisabet Palomés n'és la directora.
Som l'organisme que garanteix que les persones que han de tenir el certificat d'arrelament han de tenir 45 hores de llengua catalana i l'organisme que els hi ofereix aquest certificat som nosaltres. Nosaltres o bé una escola oficial d'idiomes o, per exemple, una escola d'adults, que són d'aquests tres organismes. Per tant, hi ha molta gent que necessita aquesta documentació per poder tenir un certificat d'arrelament i vol dir per tenir papers, que és el que es diu de forma psicoloquial, i per tant han de passar per les nostres aules per poder garantir aquestes 45 hores.
La majoria dels migrants que assisteixen a aquests cursos són de l'Amèrica Central, ha explicat Palomés. En els seus 30 anys de trajectòria, el Consorci ha format unes 60.000 persones i ha dut a terme 2.250 cursos de llengua catalana.
En cultura, nodrida oferta cultural aquest cap de setmana a la ciutat. El teatre, l'òpera i els concerts de diferents estils comparteixen escenari amb les propostes més socials per a tots els públics. Les repassem a continuació amb en Sergi Parc.
Senyores i senyors, omplin les copes i preparin per aixecar-les ben amunt. Vull proposar un brindis. Els vicis de viure ningú te'ls pot negar.
El Teatre Sant Vicenç estrena aquest dissabte la gran aposta musical d'aquesta temporada, Oliver, el noi de l'orfenat. Es tracta d'un musical basat en l'argument del clàssic de Charles Dickens, Oliver Twist, i implica 320 actors, dividits en dos repertoris de 160 a dalt de l'escenari. Marcel Castillejo ha parlat de la importància d'aquesta obra.
Representa que és una obra que hem recuperat, que ja es va fer fa 30 anys i que va significar els inicis, no? Va donar origen al taller de teatre i ara han passat 30 anys, volíem celebrar aquest aniversari por todo lo alto i hem dit, bueno, hem de recuperar una cosa on puguem implicar a tots els nens i nenes del taller de teatre, que també s'hi puguin implicar les famílies, els monitors, evidentment, i tota una sèrie d'exmonitors i exmonitores que han anat passant per les diferents etapes d'aquests 30 anys i vam dir, agafem aquest Oliver que ja es va fer.
El muntatge inclou més d'una dotzena de cançons en les quals ha col·laborat Tem Produccions en la vessant musical. Oliver, el noi de l'orfenat, es podrà veure fins a l'1 de desembre.
Els alumnes de l'Escola d'Òpera de Sabadell representen aquest dissabte la Cenerentola, la Faràndula. Després de l'estrena de dimecres i la representació d'ahir dijous, aquest cap de setmana és el torn del planter dels Amics de l'Òpera. El vicepresident de l'entitat, Jordi Torrents, ha parlat d'aquest clàssic de Rossini.
És una òpera còmica, és molt divertida. A més, la producció, el muntatge tal com està ideat per Pau Monterde, li dona unes qualitats afegides, més que la típica història de la Ventafocs que la coneixem tots, no? I a més la música de Rossini. Rossini va ser un revolucionari en la seva època, va canviar la manera de fer òpera i és una música molt brillant, d'aquella que surts de l'òpera, surts de la funció i tens les melodies al cap.
La Cenerentola es podrà veure aquest dissabte a les 6 de la tarda.
El meu fill té 325 anys i segueix a casa. No hi ha manera de treure'l. Jo ja no puc més. No té motivacions ni fites.
Bruno Oro arriba a l'Estruc aquest dissabte per presentar la seva comèdia dramàtica futurista Immortal. Oro es desdoblarà en una multitud de personatges que expliquen els pros i contres de viure la immortalitat. Sobre l'escenari, l'humorista estarà sol, però el muntatge compta amb els creadors Marc Angelet i Alejo Levis com a garantia. L'obra arrencarà a les 9 de la nit i ho farà amb totes les entrades venudes.
Sorra blanca al davant, blau turquès al darrere, l'infinit sobre el cap estrellat i un abisme al fons.
El cantautor sabadellenc Pol Cruells puja aquest diumenge a l'escenari del Centre Cívic de Gràcia per oferir un concert en format trio acústic. L'actuació serà al bar El Taler a partir de la 1 del migdia i servirà per presentar el seu últim disc fanzine publicat per Sant Jordi, però també per oferir una selecció dels seus millors temes.
La castanyera i el marrameu.
L'arribada de la tardor se celebra per cinquè any consecutiu a la Masia de Can Déu. La festa de la tardor ofereix un ampli programa d'activitats aquest diumenge, des de les 10 del matí. Una de les que s'ha reforçat és el mercat, com ha explicat Pau Urbonet, gestor de l'Espai Natura, en declaracions al programa Al Matí.
Aquest any el mercat vol ser un mercat de productes agraris i forestals de la zona, o sigui, és molt important que totes les botigues seran de la comarca, això a quilòmetre zero, de proximitat, i la idea és donar a conèixer, doncs, aquests productors que encara a la comarca estan treballant, estan fent feina, i donar-los possibilitat que venguin els seus productes. I aquí, doncs, hi haurà més de 15 parades i la idea, hem buscat un mercat ben divers, tant producte de tardor.
Les visites a la Masia i a la Granja Escola, així com el contacontes a càrrec de la Castanyera, són algunes de les activitats programades i que s'espera que atreguin més de 6.000 persones.
I Sabadell Més Música dedica el concert de la Cobla Simfònica Catalana d'aquest diumenge a Josep Vinaròs. L'entitat li atorgarà el Premi Agustí Borgunyó a títol pòstum, reconeixent la feina que va fer com a fundador i expresident de Sabadell Més Música, mort el mes de maig passat, als 81 anys. Serà en un concert al Teatre Principal a partir de les 6 de la tarda, amb Gerard Pastor a la direcció. El principal reclam del concert és l'estrena d'Instants, de Paulí Penya, però també s'hi podran sentir peces seleccionades com Dansa Medieval Val de Vic, de Jordi Lara, l'Hermosa Antònia, d'Antoni Juncà, que sentim de fons, i Julieta, del mateix Josep Vinaròs.
Esports s'estrena diumenge al camp que porta per nom una llegenda del futbol.
Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes un balón. A ganar es el rendimiento, la calidad. Y el ganar por ganar, no me gusta.
Pocs escenaris millors per seguir amb la bona ratxa de l'equip.
Sabadell en joc.
Primera visita de la història a l'estadi Johan Cruyff, diumenge a partir de 6:15 de la tarda, Futbol Club Barcelona B, Centre d'Esports Sabadell.
Soc Pedro Capó, jugador del Sabadell, no perdré els nostres partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa. Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Música.
Per primera vegada a Sabadell, Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 1, 2 i 3 de novembre. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com i taquilles.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant del CDR que ocupa l'Ajuntament de Girona el dia en què han de començar les festes de Sant Narcís.
Els joves que estan ocupant la casa consistorial justifiquen l'acció perquè consideren que se'ls criminalitza. Així ho han fet saber penjant una pancarta des del balcó de l'Ajuntament. Un balcó des d'on aquesta nit s'haurien d'inaugurar les festes de Sant Narcís amb el pregó. De fet, els joves també denuncien que l'alcaldessa Marta Madrenes hagi suspès les barraques per motius de seguretat.
Partits sobiranistes de tot l'estat reclamen un acord polític que contempli el dret a l'autodeterminació i la llibertat dels presos.
Representants del BNG, Crida Nacional, CUP, Demòcrates, EH, Bildu, Esquerra, Esquerra Valenciana, Més per Mallorca, Més per Menorca i Junts per Catalunya han rubricat la declaració de la Llotja de Mar, un text que subratlla els retrocessos democràtics viscuts en els darrers temps a l'Estat.
Societat Civil Catalana ha convocat una concentració a Barcelona aquest diumenge sense Vox.
Sota el lema Per la Concòrdia, Per Catalunya, Prou, l'entitat ha convocat la ciutadania a anar vestida de blanc com a símbol de pau i contra la violència. Hi assistiran Pablo Casado, Albert Rivera, Josep Borrell i Miquel Iceta. Qui no han convidat és a l'extrema dreta de Vox, dient que només hi volen els qui defensen la democràcia, la Constitució i l'autogovern de Catalunya.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Si no hi ha cap novetat inesperada a l'última hora, ni Carles Pérez ni Ansu Fati jugaran amb el Barça B contra el Sabadell aquest diumenge, tot i que el primer equip blaugrana no juga aquest cap de setmana per l'ajornament del Clàssic, sí que disputarà el partit de Lliga dimarts i el club prefereix que tots dos es reservin per aquest compromís.
I a més, Ousmane Dembélé no estarà en el duel contra el Valladolid per sanció i per tant les possibilitats de Pérez i Ansu Fati de jugar creixen. Amb o sense ells, el filial blaugrana continuarà sent una amenaça per al Sabadell. Així ho creu el tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo.
No és que no em preocupi, dir, no sé, vas de sobrat, no. Però és que això no ho podem controlar, si baixa a aquests dos jugadors. Però els que estan és que són molt bons. L'Abel, el Quique, el Rigui, el Monchu, tots. L'Abel, no sé, tots són molt bons. I tenen moltíssima qualitat. Fer de menys a aquests jugadors em semblaria una torpesa molt gran, no?
De la banda arlequinada, tot fa indicar que Boris Garros i Aleix Roig seguiran amb molèsties i, per tant, Hidalgo haurà de repetir la convocatòria de la setmana passada. Es perdran, doncs, l'estrena del Sabadell al nou estadi Johan Cruyff.
No l'he vist, no l'he vist per la tele. El que sí que em fa una mica de pena és no anar al mini, perquè és un camp que jo he jugat moltíssim allà i sempre és un camp que li tinc, la tenia molt de carinyo. Però bueno, els anys passen i segurament aquest camp és molt millor que el mini i pel que es veu per la tele és un camp preciós, no?
El Barça B Sabadell, 6a contra 3er, desena jornada, Lliga arrencarà diumenge a les 6, des de mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord tindrà aquest cap de setmana l'oportunitat de retrobar-se amb la victòria després de perdre l'últim partit de Lliga a casa contra la Jonquera. El nostre estudiant en pràctiques, Kevin López, ens amplia aquesta informació.
Els de la zona nord de Sabadell visitaran aquest cap de setmana el camp de l'escola de futbol Mataró. El conjunt del Maresme, nouvingut a la categoria, ha aconseguit 15 punts de 21 possibles i juntament amb els dos primers classificats són els únics equips invictes de la Lliga. Quico Díaz, tècnic del Sabadell Nord, parla del rival d'aquesta jornada.
Un equipo que viene con dinámica ascendente, un equipo que se ha reforzado muy bien. Ya el año pasado tenía un muy buen equipo en segunda catalana, este año se ha reforzado muy bien y en su casa están sacando los partidos y con muy buen fútbol, ¿no?
Aquest cap de setmana, Quico Díaz no podrà comptar ni amb el porter Xavi Viso, que es baixa per sanció, ni amb Brian Hill, que ha deixat de formar part de l'equip. Els arlequinats disputaran el seu partit diumenge a les 5 a Mataró.
A En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell masculí afronta demà el primer derbi de la temporada contra el Terrassa. Després de deixar enrere la derrota en l'estrena de curs contra el Barceloneta, els homes de Quim Colet es plantaran a la piscina garenca encadenant dues victòries seguides.
Per contra, el Terrassa s'ha situat com a líder de la Lliga Premà, tot i que havent jugat una jornada més, per exemple, que el propi club o el Barceloneta. Històricament, les instal·lacions agarenques han estat un escenari propici per l'Astralpool, però la passada temporada es va trencar la dinàmica tant a la Lliga regular com en el play-off. Fran Valera, una de les noves cares del Natació Sabadell enguany, ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
Molt maco, i a sobre ells estan, tenen el plus aquest que s'han classificat per allà de campions, i pues, anem amb moltes ganes i
I com diu Valera, els agarencs juguen aquest curs competició de Champions. És això una càrrega extra que els afectarà en Lliga? Valera creu que a aquestes altures és fins i tot positiu tenir més partits.
El volum aquest de partits, i a sobre són molt del nivell, doncs els ajuda un munt, i a sobre això que estan molt carregats des del principi de temporada. Això jo crec que els pot passar més endavant, però ara mateix jo crec que és un a favor per ells.
Això pel que fa al masculí, però l'Astralpool femení, en canvi, tindrà a priori un compromís molt més assequible a la piscina del Boadilla a Madrid.
Serà el desplaçament més llunyà de tota la Lliga i serà contra un nou vingut a la categoria. Malgrat les diferències entre tots dos equips, el tècnic David Palma no té pensat fer descansar a les seves grans figures.
No, no farem rotació, no. La setmana passada, personalment, vaig aprendre moltes coses del partit de Rubí, perquè era un plantejament amb una sèrie d'objectius defensius que no pensant massa en el Rubí, i he vist que queda lluny encara. O sigui, que fer aquest tipus de plantejament o poder a dia d'avui deixar tres jugadores a casa, de moment, ja hem parlat amb les jugadores i anirem a totes.
El duel entre el Boadilla i el Club Natació Sabadell es disputarà demà a 3:45. Una estona més tard, a les 6, serà el torn per al masculí en el derbi a Terrassa.
D'aquí una hora, l'hotel Joan Carles I de Barcelona acull la tradicional gala Campions de Mundo Deportivo, en la qual es premien els equips de diferents esports que l'any passat van assolir el títol de Lliga o van ascendir, i on hi haurà una gran representació sabadellenca. Allà hi és el Pau Vituri. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, com bé dius, en qüestió d'una hora de començar aquesta gala clàssica de l'esport català organitzada per Mundo Deportivo aquí a l'Hotel Rei Don Juan Carlos de Barcelona, i on en total seran premiats 19 equips de la ciutat, 19 equips sabadellencs que van guanyar les seves respectives lligues la temporada 2018-2019. Molts representants de la ciutat que comencen a arribar, i avui un cop més aquí a Barcelona el club amb més representació és precisament el Club Natació Sabadell, que té equips guardonats a quatre disciplines diferents: a futbol sala, en natació, en tenis taula i en waterpolo.
Gràcies, Pau. Arribats a sisena jornada a la primera nacional d'handbol, l'Oar Gràcia ha estat capaç de situar-se quart amb 8 punts, malgrat haver-se enfrontat sempre amb equips que han tingut una bona arrencada. Demà no serà una excepció, i els verd i blancs es veuran les cares amb el conjunt que se situa just per sota el Poblenou.
Sense anar més lluny, l'escull de la setmana passada va ser el Sant Esteve de Palautordera, que tenia llavors els mateixos punts que els graciencs. Ara els homes de Gerard Gomis i Cesc Borrell s'enfrontaran a un Poblenou que encadena 3 triomfs seguits, una fita que no va ser capaç d'aconseguir el curs passat. El jugador verd i blanc, Arrau Xerta, avisa dels perills del rival de demà.
Han fitxat gent que havia estat a Granollers, han millorat molt respecte a l'any passat, i a més l'any passat van perdre els dos partits, o sigui que no ens podem relaxar perquè ens costarà molt, i no penso ni pensem permetre que ens tornin a guanyar a casa.
El partit entre l'Oar Gràcia i el Poblenou tindrà lloc al carrer Bocaccio demà a les 6, on els de Gerard Gomis i Cesc Borrell han guanyat tot el que han jugat fins ara. En el mateix escenari, per cert, en aquests moments s'està duent a terme la presentació dels equips de l'entitat gracienca.
I en bàsquet, la Pia afronta la cinquena jornada de Copa Catalunya davant el Centre Catòlic L'Hospitalet a la recerca del primer triomf a Can Colapi. Enfront hi haurà un equip relativament desconegut pels homes de Jaume Prat.
El rival de diumenge és un nou vingut a la categoria després d'acabar setè l'any passat a Primera Catalana. Fruit d'un acord de col·laboració amb el Club Bàsquet L'Hospitalet, el pròxim escull de la Pia es va quedar amb una plaça a Copa Catalunya. Per tot plegat, Paet admet que no coneixen massa els riberencs, però el que demana el jugador Escolapi és centrar-se en millorar la pròpia imatge.
El que és més important és tornar a omplir el Pia Garden, si es pot, i sobretot donar una bona imatge i intentar donar-los la primera victòria a Copa Catalunya aquest any, que ens ho mereixem nosaltres pel treball que estem fent, i s'ho mereixen ells per venir cada cap de setmana a animar el nostre equip.
El duel entre ambdós equips arrencarà diumenge a les 6 al carrer Garcilaso.
I acabem fent un apunt d'esquash. Iker Pajares passa ronda a l'Open d'Egipte d'esquash després de desfer-se per la via ràpida del local Mohamed El Sherbini.
El sabadellenc s'ha imposat de forma clara per 11-9, 11-5 i 11-7 davant el número 51 del món. Demà a 2:15 es veurà les cares amb el número 16 del món, Grégoire Marche.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 25 d'octubre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Quimèric i a les 9 amb el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.